Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'aparcament subterrani de l'estació Sabadell Nord, l'intercanviador de Renfe i Ferrocarrils, entrarà en funcionament l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta casa, la licitació de les noves instal·lacions, pendents d'obrir-se des de la inauguració de l'estació al juliol de fa 2 anys, és imminent. El pàrquing, situat sota l'avinguda Terradelles, a la frontera entre la Creu Alta, la Concòrdia, Can Uriac i Torre Guitart, comptarà amb 3 plantes. El president de l'Associació de Veïns d'aquest últim barri, Torre Guitart, Antonio Recio, valora positivament el calendari per a la posada en servei de l'aparcament, però afegeix una petició més. Ho ha dit en declaracions al magazín El Matí de Ràdio Sabadell.
El tema del soterrani, tenim una esperança de que també es pugui fer apopilatge i obert, no només amb una zona de parar el cotxe i marxar en el tren, sinó que també els veïns del voltant, que pot ser com Creu Alta, com Concòrdia, puguin també un lloc de pupil·latge en el qual puguin també referenciar el, nit a, el cotxe a la nit i no i aprofitar-se de que aquest espai sigui permanent 24 hores al servei dels veïns.
La licitació és el pas imprescindible perquè usuaris del tren i veïns de la zona puguin utilitzar l'aparcament de l'estació. Segons dades dels ferrocarrils, per l'andana de Sabadell Nord van passar 638.000 viatgers durant el primer any en funcionament.
Titulars.
La víctima de la violació en grup de Can Feu confirma que el nouè detingut es trobava a la nau en el moment de l'agressió. Marc Serrano, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La noia ho ha explicat avui davant del jutge instructor del cas, després que el mateix arrestat també ho confirmés. Així ho ha comentat a la sortida dels jutjats de Sabadell l'advocat de la víctima, Jorge Albertini.
Ha sido una declaración corta. El Ministerio Fiscal ha hecho las preguntas pertinentes sobre la manera en la cual reconoció a esta persona, si situaba a esta persona en el lugar, qué hizo esta persona en el lugar. El cliente ha sido plenamente contundente y a pregunta de ese letrado simplemente que explique lo que ocurre en la rueda y hasta ahí no hubo más preguntas porque no al lugar, no hay que reiterar sobre lo ya declarado, si no entramos en una revictimización innecesaria.
A tot això, Albertini ha confirmat que un altre dels 9 detinguts inicialment es troba en parador desconegut i que encara no s'ha pogut determinar a qui pertany el tercer ADN aparegut en les mostres recollides a la víctima després de l'agressió sexual.
En el tram final del Notícies Migdia us explicarem en què consisteix l'última campanya del taulí per evitar infeccions.
Es tracta d'un escape room per conscienciar de la importància de rentar-se les mans com a mètode per evitar la transmissió de malalties. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es detecta 1,5 milions d'infeccions. El joc de pistes es farà dimecres i divendres d'aquesta setmana.
El Sabadell torna a caure al descens quan només falten 2 partits per al final de la Lliga.
La derrota de divendres al Coi condemnava els arlequinats a dependre d'altres marcadors per saber si passaria la setmana fora de perill i la victòria del Teruel ahir va confirmar que el centre d'esports torna a viure entre els 3 últims. A partir de les 2, el programa Hotel Suís, analitzem l'actual situació dels sabadellencs.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Encara mantenim alguns intervals de núvols baixos en punts del Camp de Tarragona, també cap al litoral de Barcelona. Aquests núvols ja força més trencats, mentre que cap a la resta de Catalunya tenim força domini del sol. D'aquí que les temperatures ja s'hagin recuperat a hores d'ara respecte als que teníem a primera hora del matí. Tenim valors, per exemple, en punts del Camp de Tarragona o fins i tot cap a la zona de Baix Ebre de 18, 19 i 20 graus. Temperatures que continuaran pujant de cara a aquestes properes hores i és que el sol continuarà sent protagonista. Fins i tot sí que podria créixer una nuvolada en punts prelitoral per sense deixar precipitacions. De cara a demà continuarem parlant de bon temps i de temperatures més altes, tant les mínimes com les màximes. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I situació del transport públic a aquesta hora ens ho explica tot plegat el Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. En aquest moment podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment, des del Centre d'Informació de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I també situació tranquil·la a les carreteres catalanes, llevat de la situació que ara mateix s'està produint a la C14, a l'altura de Montblanc, que s'ha hagut de tallar per un accident entre un tractor i també un camió i una furgoneta. Això ho ha obligat a mobilitzar efectius dels serveis d'emergències per retirar els dos vehicles accidentats, la qual cosa provoca retencions. A aquesta hora s'està, de fet, donant pas alternatiu a la C14, com dèiem, a l'altura de Montblanc.
La notícia del dia.
Us ho avançava avui dilluns a primera hora al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. L'aparcament subterrani de Sabadell Nord, construït a la plaça Espanya amb la nova estació dels ferrocarrils de la Generalitat, es licitarà de manera imminent. La gestió es farà aquest mateix any perquè el nou pàrquing pugui entrar en servei l'any que ve, el 2020. Tot plegat ho han confirmat fonts d'FGC, els serveis informatius d'aquesta emissora.
La licitació és el pas imprescindible perquè passatgers i veïns puguin aparcar a l'intercanviador entre Rodalies de Catalunya i els ferrocarrils de la Generalitat. Donarà llum verd a un pàrquing de 3 plantes que està situat sota l'avinguda de Josep Tarradellas i sobre part de l'andana de l'estació. El president de l'Associació de Veïns de Torreguitart, Antonio Recio, celebra que el tràmit tiri endavant i denuncia, però, que aparcar als carrers de la zona és encara més difícil des de l'obertura de l'estació. Ara farà 2 anys.
Home, és un alivi perquè la pressió que tenim en el barri sobre la manca d'aparcament i sobre l'ús que se li està donant als poc espai que tenim, com són les zones de carga i descarga, actualment estan saturades per una manca d'aparcament en tota la zona. Des de que es va obrir l'estació, són moltes més persones que necessiten aparcar per allà, agafant el tren i després tornar cap a casa, en la qual cosa el nostre barri se sent més saturada d'aquesta pressió.
Recio confia que el pàrquing no sigui només de rotació, sinó també de pupilatge, és a dir, places fixes que els veïns del barri puguin llogar. El nou aparcament serà de tipus dissuasori, conegut també amb l'anglicisme Park and Ride.
A l'altre pàrquing subterrani dels ferrocarrils de la ciutat, el del passeig de la plaça Major, el més calent és encara a l'Aigüera. Segons fonts properes del govern local, es manté el desacord entre els ferrocarrils i l'Ajuntament perquè s'obri l'equipament.
En aquest cas, l'aparcament amb accés a la cantonada Passeig Manresa-Les Valls té 2 plantes sobre l'andana i està preparat per connectar-se al doctor Robert. Ferrocarrils pretenia que l'Ajuntament se'n fes càrrec, que li comprés, però les dues parts no han arribat a un acord. El rerefons és la manca de demanda a la zona, evidenciada per la baixa ocupació del pàrquing de Saba a doctor Robert, que té 300 places. La mateixa Saba també ha rebutjat fins ara fer-se càrrec del nou aparcament del passeig, si bé s'hi havia mostrat oberta. Un aparcament amb accés a la plaça de l'Àngel no encaixa, a més, en els plans del govern actual per a la gestió de la mobilitat al centre.
Però no marxem de plaça Espanya, de Torreguitart. El president de l'Associació de Veïns ha aprofitat la seva visita a Ràdio Sabadell per fer un recull d'altres reivindicacions dels residents en aquest barri del nord de la ciutat. Les repassem.
La nova plaça Espanya no acaba d'agradar. El seu format no afavoreix, diuen els veïns, la convivència. Antonio Recio.
Per tomar, prendre el sol està bé, però com a element que podia passar de ser una plaça molt, amb molta més servei, podria ser també la instal·lació de que el parc infantil sigui realment del sistema clàssic. Aprofitant més l'espai i afegim unes estones de gaudi amb la família, nets, avis, gent gran, joves, etc. I això no està fet per decisió dels tècnics, no hi ha cap altra excusa.
I en habitatge, pel que fa a la subvenció d'1.400.000 euros per a la rehabilitació dels edificis amb problemes estructurals del barri, els veïns celebren que la qüestió s'hagi desencallat, però matisen aquesta satisfacció.
Les 7 edicions d'abans de la reparació dels pisos van ser en gratuïta per part dels veïns, i aquesta no tindria per què costar-li res als veïns. El que canviava és la manera de fer les coses entre un consistori i un altre. Per tant, estem contents relativament perquè és un deute que de l'Ajuntament de la ciutat amb el barri de Torreguitart, amb el tema de la reparació, que són 231 vivendes que portem ja 18 anys esperant que se les repari.
Entre les reivindicacions dels veïns de Torreguitart hi ha també la reposició d'arbres de la via pública.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un altre dels temes que us hem destacat en titulars. La víctima de la violació grupal de Sabadell reconeix que el novè investigat va ser a la nau abandonada de Can Feu mentre l'agredien. De fet, ell mateix també va explicar que va arribar als llocs dels fets a les 4 de la matinada, dues hores abans que es produís l'agressió sexual per part de tres homes que residien a l'edifici abandonat. La sessió ha durat 15 minuts i només s'ha tractat la qüestió de l'últim investigat del cas. Pere Gallifa, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, aquest és un procediment habitual que protegeix la víctima d'haver de repetir tota la declaració. Ha estat citada pel Ministeri Fiscal per respondre a preguntes relacionades amb el nou investigat del cas i com a protocol després d'una roda de reconeixement. Com que tant la víctima com ell mateix el situen al lloc dels fets, l'advocat de la noia, Jorge Albertini, demana que el seu ingrés a presó, que ingressi a presó i que no gaudeixi de llibertat provisional. De fet, és l'únic dels que té mesures cautelars que s'ha demostrat que va ser a la nau de Can Feu. Els altres o bé no han declarat o no s'ha pogut provar la seva presència a la carretera de Terrassa la matinada del 3 de febrer.
El último investigado se encuentra en libertad provisional. Nosotros hemos presentado un recurso a efectos de ingresarlo en prisión, porque él mismo se sitúa en el lugar de los hechos. Esta persona tiene claro conocimiento de lo que ahí ocurrió. Tiene claro conocimiento. Si a cualquiera de nosotros se nos acusa de un delito, lo último que hacemos es quedarnos callados o acogernos a un derecho de guardar silencio innecesario. Tú lo que quieres es explicar.
Si repassem l'estat actual dels acusats per aquest cas, dos d'ells són privats de llibertat, un seria autor material de l'agressió, mentre que el segon s'hauria demostrat que era lloc dels fets com a cooperador necessari. També n'hi ha dos que estan fugits de la justícia. El primer respon a les inicials KO, sobre el qual hi ha un ordre de detenció internacional, i seria un altre dels que va agredir la noia de forma activa. El segon fugit, i ho hem sabut avui, seria un dels acusats que inicialment va ingressar al centre d'internament per estrangers de la zona franca, on va sortir en llibertat al cap d'un temps. Albertini ha explicat que ha presentat un ordre de crida i cerca perquè no hi hauria complert amb les cautelars. La resta dels acusats, 5, tenen llibertat provisional amb càrrecs, dos d'ells estan pendents d'un recurs presentat per l'advocat de la víctima, un dels quals seria aquest novè investigat, del qual avui s'ha confirmat la seva participació passiva en l'agressió.
En total hi hauria 3 homes que van agredir la noia, com hem explicat, un és a la presó, el segon està fugit i del tercer se'n tenen mostres d'ADN, però no se'n coneix la identitat. Segons Albertini, és probable que sigui l'individu que apareix en unes imatges publicades a les xarxes socials, tot i que encara estan buscant nous acusats.
Estamos investigando tanto la policía, con las autoridades, como en el propio despacho. Mi despacho ha aportado una serie de imágenes que ha sido producto de una investigación interna a efectos de ponerle rostro a las personas a los posibles nuevos investigados.
Els propers passos en aquest cas aniran a cercar de qui és aquest ADN i en resoldre els recursos d'ingrés a presó dels dos homes en llibertat. I ara us expliquem el cas de l'esplai de Can Puiganer la Baldufa que ha denunciat el robatori que van patir la nit de divendres. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara els fets que es van produir a finals de la setmana passada amb diverses entrades al local que l'esplai té al barri. Segons els membres de l'entitat, els lladres s'haurien aportat material i diners que guardaven en una caixa forta i calculen que hauria pogut perdre 6.000 euros. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els responsables de la Baldufa van rebre dijous al matí un avís de l'Ajuntament de Sabadell dient-los que havien aconseguit esbotar la porta del carrer Puig de la Creu, però que els Mossos havien intervingut abans que els lladres es poguessin endur res. De fet, el mateix dijous, al migdia, els lladres van tornar a entrar durant les dues hores que no hi havia ningú per la porta del darrere des de la plaça Isabel Vilà. Però va ser divendres de matinada quan els lladres van entrar per tercera vegada i es van endur una caixa forta, ordinadors portàtils i material de l'esplai. Xavi Núñez, col·laborador de la Baldufa, ha detallat quins seran els propers passos.
Però també doncs, ens hem interpel·lat com desprotegides ens sentim en aquest entorn de risc que hi treballem i fem acció de lleure per la transformació social, però alhora doncs, potser entre totes la nostra línia d'acció després de la trobada és de trobar-nos amb tots els agents del barri, ajuntaments, serveis socials, doncs, intentar ja d'aquesta setmana trobar-nos i trobar el camí, el full de ruta que hem de seguir.
Per ara, l'activitat dins del local està paralitzada a l'espera que reparin totes les portes de vidre. Els responsables afirmen que seguiran amb l'activitat fora del local, a la plaça 1 de maig, com confirmen en Pau Prat i en Xavi Núñez.
Seria, mira, d'entrada, fins que no es reparin les portes de vidre, al local no hi té accés o no hi hauria de tenir accés cap infant ni cap jove de l'esplai.
Per tant, la intenció és fer-ho davant del centre cívic, o fer ús del centre cívic.
A la plaça, el 1 de maig,
i seguir
la plaça del barri.
I seguir fent esplai i acció de lleure des d'allà, des d'aquest espai.
De cara a dissabte que ve, no està acabat de definir, però la Baldufa volen que algunes activitats se facin especials, com una manifestació, una concentració amb altres espais de la ciutat i la comunitat del barri.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són 3:15. Sabadell corre pels nens, ha tornat a trencar tots els rècords. La cursa solidària ha arribat a la quarta edició amb més de 5.000 corredors que van fer els 4 quilòmetres de la prova ahir diumenge. Com sempre, els diners recaptats tenen una finalitat solidària i enguany aniran destinats a un projecte de microòrgans del Parc Taulí per lluitar contra la fibrosi quística.
Corrent, caminant o amb el carret del cotxe dels nens, qualsevol manera és vàlida per fer 4 quilòmetres de la Sabadell corre pels nens. Com sempre, el repte, però no són les marques o les posicions, ja que el que compta és la solidaritat. La prova destina tots els beneficis als projectes d'investigació per lluitar contra malalties minoritàries que afecten els infants. L'impulsor de l'esdeveniment, Toni Valverde, es mostrava així d'emocionat amb la resposta ciutadana.
En 4 edicions, en 3 haguem batut el record de tota la història d'una cursa atlètica a Sabadell, en un ho vam doblar, que va ser l'any passat. Lo que sé si el rècord no serveix de res, però això es transmet en més cèntims a donar el projecte i en que la gent va conscienciant-se de que n'hi ha problemes i que tenim que recolzar aquests nens i nenes que pateixen una malaltia o una altra.
Malgrat això, Valverde també apunta que l'organització de la cursa no ha comptat amb tot el suport de l'administració.
No és que ens sentim sols, però crec que podien rebre molta més ajuda de, i no estic parlant només econòmicament, sinó amb molta més ajuda. He tingut que jugar tant que han valgut quasi 1.000 euros. Són coses que l'aparell de música també em cobraven per venir, o sigui que, ostres, no sé, crec que se pot fer més, no per mi, sinó per tots aquests nens i nenes malalts.
Després de la prova, el Parc Taulí va omplir d'activitats dedicades als més petits. Fins i tot van participar-hi dues fornetes de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra.
Les notícies de la jornada en format més breu. En clau judicial us expliquem que Sabadell Lliure de Corrupció sol·licita l'ingrés a presó de Manuel Bustos.
La plataforma que exerceix d'acusació popular ha presentat l'escrit avui a l'Audiència de Barcelona. L'entitat justifica la petició al·legant que hi ha risc de fuga, així com l'elevada alarma social generada pel cas Mercuri. Bustos acumula 4 anys i 4 mesos de presó arran de dues condemnes per la peça Moncada, sentència que ja és ferma, i per la peça de les multes, que està recorreguda.
Èxit de participació a la darrera edició de la Festa del Parc Catalunya.
El Pomo Verd de la ciutat ha acollit entre dissabte i diumenge una vintena d'activitats diferents organitzades per diverses entitats locals. Entre aquestes, la festa de Dendis Gresca. En parla el president de la Fundació, Josep Maria Suárez.
Que intentem sempre buscar entitats, buscar associacions que ens ajuden. Avui, mira, tenim aquí els castellers, que ells per si sols ja porten molta gent, diguem-ne. I això és fantàstic perquè, esclar, ens interessa, pues, que, a part de fer un homenatge, que avui fem als voluntaris, que tenim molts, a la família, als usuaris, etcètera, és important recaptar diners, i això és una de les moltes coses que fem al llarg de l'any per poder recaptar.
La gran oferta lúdica i el bon temps han afavorit que molts sabadellencs hagin trepitjat el Parc Catalunya aquest cap de setmana.
Un establiment de l'Avinguda Barberà de Sabadell ha validat una butlleta guanyadora del sorteig de la Bono Loto del 3 de maig.
Hi ha dues butlletes premiades de segona categoria, una de les quals ha estat validada en aquesta administració. Cada encertant d'aquesta categoria, 5 encerts més el complementari, s'han dut un premi de gairebé 96.000 euros.
Accident mortal aquest diumenge a la carretera nacional 150 a l'altura de Barberà del Vallès.
Per causes que encara s'investiguen, la moto va caure a la via i la dona de 37 anys i veïna de Barcelona va morir. L'accident va tenir lloc ahir al vespre al quilòmetre 6.5 de la carretera de Barcelona. Es van mobilitzar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 3 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Amb aquestes ja són 55 les persones que s'han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Els Diables de la Creu Alta han quedat tercers al concurs nacional d'enceses de Catalunya. L'única colla sabadellenca participant ha aconseguit fer-se un lloc en la segona edició del certamen organitzat per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i que s'ha celebrat aquest dissabte a Riudoms. Els tallarets competien contra 7 colles de diferents punts de Catalunya. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els Diables de la Creu Alta tornen satisfets del concurs d'enceses. Els assajos i proves realitzats abans del certamen han permès a la colla quedar en molt bona posició. Anna Fosc, cap de colla dels tallarets, apunta que en la modalitat de lluïment, en la qual van haver d'improvisar amb la pirotècnia que els tocava per sorteig, van tenir sort.
Podem dir que vam tenir una mica de sort. ens va tocar la pirotècnia catalana, que just feia unes 3 setmanes o així que els havíem anat a visitar a la fàbrica i ens havien ensenyat alguna mostra del seu foc, però per una altra banda és una pirotècnia amb la que normalment no treballem, per tant, tampoc el coneixíem tot. I res, vam poder parlar amb ells un moment, ens van comentar una mica el que ens havien donat de sortidors i de pirotècnia, i llavors vam tenir una hora que ens vam reunir els que normalment comentem el tema del foc i vam preparar l'encesa que teníem.
Aquest tercer premi podria suposar un salt endavant per part de la colla, malgrat que caldrà esperar per comprovar-ho, segons Fosc.
Bueno, jo crec que això ho sabrem més a llarg termini, però almenys potser donar-nos a conèixer una mica més, també a l'hora de fer intercanvis amb altres colles de Catalunya. També vam conèixer les colles d'allà, les que participaven, que potser també de cara a altres anys se'ls pot comentar de fer intercanvis. I no crec que surtin massa més sortides, però sí que això de donar-nos a conèixer una mica més en el món del foc.
Al concurs d'enceses de Riudoms hi van assistir una trentena de membres dels Diables de la Creu Alta. Tots ells van fer pinya per competir amb els Diables de Terrassa, de Manresa, de les Borges Blanques, els Diables Foc i Gresca, els Diables Vora Mar del Serrallo, el Ball de Diables de Monjos Espantos i el Ball de Diables de Ribes. Aquests últims, els de Sant Pere de Ribes, es van imposar com a guanyadors.
Aquest dimarts, a la 1 del migdia, a Objectiu Sant Roc, coneixem la part més desconeguda de Lourdes Ciuró.
Hola, sóc la Lourdes Ciuró i us espero demà a Ràdio Sabadell.
Dimarts, a la 1 del migdia, a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 8:15 del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Alegrías.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, no hubiese podido tan a mi yo si no hubiese tenido tantas complicaciones.
Sorpresas.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente se espera que un entrenador marche o el facin fuera para los malos resultados.
Satisfacciones.
Objetivo cumplir, esta 8 años a primera es que es una salvajada.
Y también decepciones.
No ho hem de utilizar como excusa, ahí no vam estar encertat, no vam saber gestionar el partido.
L'esport es como la vida, y el de Sabadell te lo expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Comencem amb una notícia al repàs de l'actualitat més enllà de Sabadell que hem conegut fa poca estona. El Tribunal Suprem avala que Puigdemont, Comín i Ponsatí es presentin a les eleccions europees del 26 de maig.
Malgrat això, el Suprem deixa la decisió a mans dels tribunals ordinaris en entendre que no existeix cap causa que els impedeixi ser escollits. Després de conèixer la decisió, l'expresident de la Generalitat ha celebrat el que considera una primera victòria judicial en camp contrari.
I les acusacions del cas Maristes preveuen que l'audiència es pronunciï demà dimarts sobre l'entrada a presó de Benítez.
Després de la sentència, les acusacions particulars i la fiscalia van demanar l'empresonament immediat de Benítez, però l'exprofessor va poder marxar a casa després que el tribunal li comuniqués la sentència. Manuel Barbero, pare d'una de les víctimes i que va denunciar el cas, confia en que Benítez no es fugui.
Sobre él pesan casi 22 años de cárcel, por lo tanto el tribunal esto lo tiene que tener en cuenta. Por mucho que él haya cumplido con sus obligaciones, esperemos que en estas 24 horas Joaquín Benítez no se fugue, sino el descrédito de la justicia sería terrible.
D'altra banda, el tribunal diu que no hi ha proves d'encobriment dels maristes, però afirma que l'escola haurà de pagar 120.000 euros a les víctimes com a responsable civil subsidiària si Benítez no ho fa.
Catalunya tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur de més de 14.000 persones.
Així, la xifra de desocupats se situa una mica per sobre dels 381.000. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també s'ha reduït en l'últim mes, més de 91.500 persones, de manera que actualment el nombre d'aturats se situa en els gairebé 3.200.000. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Kirill Homrani ha valorat les dades com una de les millors en els últims 14 anys.
Aquestes dades de l'atur del mes d'abril del 2019 són unes dades molt positives, de creixement de les persones aturades d'un 3,6%, el que representa més de 14.000 persones, el que representa el millor mes d'abril en els últims 14 anys, únicament exceptuant el del 2017. És un exemple molt clar de que la nostra economia té capacitat de generar ocupació.
Homrani també ha fet un incís en què Catalunya es troba 5 punts per sobre de la resta de l'Estat, fet que indica, ha dit, la bona qualitat del mercat català.
I més enllà de les nostres fronteres, tragèdia aèria a Rússia. Almenys una quarantena de persones han mort en un avió de passatgers que ha hagut de fer un aterratge d'emergència a Moscou només 30 minuts després d'enlairar-se.
Tot apunta que s'ha incendiat un dels motors de l'aeronau que transportava una vuitantena de viatgers. Segons algunes fonts, una de les causes més probables del foc podria haver estat l'impacte d'un llamp a l'aparell. Entre les víctimes mortals hi ha dos menors i un membre de la tripulació.
Israel i Gaza acorden una treva després de dos dies de foc creuat amb 27 morts.
L'exèrcit d'Israel anuncia l'aixecament de les limitacions a la població civil i pràcticament des de la mitjanit tampoc hi ha hagut cap llançament de coets per part de les milícies. Egipte i les Nacions Unides també hi han intervingut per mediar la treva. En total, aquest cap de setmana de foc creuat han mort 23 palestins i 4 civils israelians.
I també us diem que avui Pedro Sánchez, el president del govern espanyol i guanyador de les eleccions generals del 28 d'abril passat, inicia la ronda de contactes amb els líders de l'oposició per estudiar possibles camins cap a una investidura i cap a la formació de govern. El primer en visitar la Moncloa és el líder del Partit Popular, Pablo Casado. Aquesta tarda, Pedro Sánchez es reunirà amb Albert Rivera de Ciutadans, demà serà el torn de Pablo Iglesias de Podem.
La contraportada.
Notícies migdia, l'Hospital Parc Taulí posa en marxa un escape room per celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Amb aquest gest aparentment tan senzill, es poden evitar, segons l'Organització Mundial de la Salut, fins a 1,5 milions d'infeccions anualment. Per conscienciar la plantilla, però també els familiars que diàriament passen pel centre hospitalari, professionals del Taulí han impulsat aquest joc de pistes que es posarà en marxa els dies 8 i 10 de maig.
Així és, l'experiència parteix d'un pacient que arriba a Sabadell i és portador d'una malaltia d'un germen multiresistent. Amb aquesta idea neix l'experiència de l'escape room que té com a objectiu salvar el Taulí d'aquesta infecció. Carme Partera, infermera de seguretat del pacient, explica que a través de diferents proves han organitzat aquesta activitat que es farà els dies 8 i 9 de maig en equip de 6 persones. Són declaracions al matí.
Controlen els tempos, hi ha un màxim de temps per resoldre l'escape room de 50 minuts i és veritat que hem, també gràcies, no, a tota la coordinació de tots els que estem, hem aconseguit que el Parc Taulí també dediqui un premi per als guanyadors.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, dins de l'àmbit sanitari no es compleixen de forma curosa la neteja de mans que s'ha de fer en 5 moments, abans, durant i sobretot després del contacte amb l'entorn del pacient. La infermera de control d'infeccions al Taulí, Marta Piris, apunta però que la tècnica també és important.
Publicat un vídeo que farem ara, no?, on expliquen els moments i com aprofitar també aquests moments per fer meditació, no?, durant, no?, i per poder fer mindfulness dintre de la higiene de mans, no?, i incorporem pues, els 6 passos de la higiene de mans per poder agafar bé tot el dors de la mà, les palmes de la mà, els dits, el dit gros, que és un dels punts que sempre ens deixem, no?, quan ens rentem les mans. Bueno, és veritat que el que valorem, l'OMS el que valora sobretot és que els moments, no?, però la tècnica també és important per poder prevenir completament de les infeccions.
Fa 10 anys que el centre hospitalari celebra el Dia Mundial de la Neteja de Mans.
Doncs amb aquesta proposta, aquest escape room al Taulí, posem el punt final a l'informatiu d'avui. Notícies migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquesta situació delicada, per no dir delicadíssima, del Centre d'Esports Sabadell. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu.